Hola, Boyan.
Bon dia, què tal?
I s'incorpora al programa la Olga García. Hola, Olga.
Hola, bon dia.
Perquè avui, Flaqui, ja ens posarem en mode Champions.
Sí.
Dissabte, Barça-Arsenal a les 6 de la
tarda.
En directe a Carrusel durant tota la setmana. Anirem parlant d'aquest partit, recordant antigues batalles i pensant en què pot passar aquest dissabte. Deia antigues batalles perquè l'Arsenal va ser el primer rival del Barça a la Champions al 2012, quan va debutar en aquesta competició.
I com han canviat les coses des d'aleshores?
És tremendo.
Han passat pocs anys, però ha canviat molt el tema.
El 4 d'octubre de 2012.
Mira com se'n recorda.
Sí, perquè l'altre, quan estava anint cap aquí, de cop i volta estava mirant aquí i això, i si veus la foto, se les veu una mini Olga allà. Tota la... I la veritat és que sí que fa molta il·lusió que després de tot aquest temps doncs podem veure aquesta evolució que hi ha hagut del futbol femení.
Tu vas jugar aquell partit.
Sí, sí. I mira, aquí t'ensenyaré la foto perquè la vegis. Mira, aquí la tens.
Aquesta és la foto. La podem compartir?
Sí, 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 per suposat. Doncs
pues la compartim a xarxes socials. Aquesta és la foto de l'alineació del Barça que va debutar a la Champions contra l'Arsenal al 2012.
Sí, sí, aquí amb la Scott, Alex Scott. I la veritat és que clar, ara mateix tires enrere i dius que guai, que
com... Posa-me-la, que la reenviem a la Núria Vilamare i així la pot publicar a xarxes socials.
Ara tothom està acostumat a que el Barça guanyi, que ja portem 5 finals, 4, 3 títols, 5 títols, però clar, al principi per nosaltres era un somni.
Adrià Alves, què tal, com estàs?
Bon dia, què tal?
Ha parlat Joan Laporta a TV3, una entrevista amb el Xavi Valls, a 11, sobre diversos aspectes de l'actualitat, començant per la renovació del tio de l'efecte Magnus, Lamine Yamal.
Exacte, és un dels temes importants que té sobre la taula la direcció esportiva, la renovació de Lamine Yamal, que diu Laporta que està encarrilada i que només s'ha de signar.
Sempre s'ha de patir.
No, m'ha de fotir.
Però...
No fotir.
Sempre. Està parlat, està embastit força tot, però bueno, falta la signatura, falta... Això s'ha de respectar i aquí no puc dir que una cosa està feta si no està feta. El que sí que està treballada i tot apunta que anirà bé.
Treballada, tot apunta que anirà bé, però vaja, ve a dir el president del Barça que només falta la signatura d'aquesta renovació de Lamine Yamal, que Laporta és conscient, això sí, que s'hauran de rascar la butxaca, perquè la renovació de Lamine i la irrupció que ha tingut el futbolista ha estat exagerada, ha estat excepcional i, per tant, ha de tenir un tracte, diu Laporta, especial, Lamine.
La fitxa sempre ha de ser, diguem-ne, ha de correspondre's amb la importància que té el jugador dins de l'equip, amb independència de l'edat que tingui, jo crec. En aquests casos, que són casos excepcionals com el del Lamine, ha de tenir un tractament especial, és obvi. Tots els jugadors han seguit una evolució, però un Lamine Yamal que ha eclosionat de la manera que ha eclosionat, penso que nosaltres això ho hem de tractar d'una manera molt específica i molt especial.
I això segurament voldrà dir que Lamine Yamal passarà a ser el jugador millor pagat de la plantilla.
De fet, Lamine Yamal, ja ho hem explicat diverses vegades, ha de signar un nou contracte el 17 de juliol, perdó, el 13 de juliol, que és quan compleix 18 anys, ara és menor d'edat, haurà d'activar-se el seu nou contracte a partir de que compleixi la majoria d'edat. Ja estava acordat una renovació que entrava en vigor automàticament quan fes 18 anys, el que passa és que ja ha quedat desfasada i s'està renegociant aquesta renovació, preguntant a totes les parts, continuarà el Barça. Vull dir, és veritat que Laporta diu allò de que sempre s'ha de patir, i ja fa bé de dir-ho, perquè en qualsevol negociació sempre pateixes, però preguntant a totes les parts hi haurà acord i Lamine Yamal continuarà al Barça. Insisteixo, a més, hi ha un contracte que s'activa directament a partir del 13 de juliol, que és quan compleix 18 anys. El que passa és que aquest contracte ja ha estat tan bèstia la irrupció de Lamine Yamal que ja ha quedat desfasat.
Parlant de renovacions, ens ho va explicar la setmana passada Rafa Juste, el que t'hi jugues, que aquesta setmana podria ser el moment de la renovació de Hansi Flick, i efectivament serà demà. Demà Hansi Flick signarà fins al 2027, ho confirmen també fonts de l'entorn de l'entrenador, ho va explicar ahir a Mundo Deportivo el Roger Torelló, i per tant confirmem que demà Hansi Flick signa fins al 2027.
Per tant, dues temporades més.
Sí, la que té i una més. Sí. Frenkie de Jong, el Barça també vol que continuï el migcampista holandès, igual que Rafinha i que Íñigo Martínez, el cita tots tres Laporta.
Des d'un parell de mesos s'han produït les circumstàncies seves, professionals, que, vaja, que nosaltres en aquest sentit estem tranquils perquè el Franqui vol continuar. El Franqui està acabant d'engestir una sèrie de coses a nivell professional i personal seus. I també ho tenim parlat i ho tenim força acordat ja la seva continuïtat. Volem que continuï. Per mi és un dels jugadors també d'aquests que poden considerar-se claus i al voltant dels quals aquest projecte funciona. I vaja, jo crec que tant un Franqui com un Rafinha, que també doncs, hem d'acabar la seva renovació, com un Íñigo Martínez, jo crec que estan en el bon camí.
Aviam, per parts, Frenkie de Jong, diu el Santi Ovalle que l'entorn del jugador confirma que la renovació està a punt de tancar-se, encara falta alguna cosa, però que de Jong renovarà amb el Barça. I renova, entre altres coses, perquè Hansi Flick vol a Frenkie de Jong a l'equip, Adrià.
Sí, compta amb ell. Hansi Flick està content amb el rendiment que ha tingut Frenkie de Jong aquesta temporada i, per tant, el Barça ja està convençut de renovar Frenkie de Jong i, com diu el Santi Ovalle, des de l'entorn del futbolista també confirmen que serà així.
I podem ampliar sobre Rafinha, que la previsió és anunciar també en els propers dies, si no aquesta setmana, la vinent, una renovació per una temporada més de la que tenia. Acabava contracte el 2027, renovarà en principi fins al 2028 amb una millora salarial. Rafinha, que és un altre dels noms que va citar el president del Barça ahir, la previsió és que s'anunciï aquests propers dies o aquesta setmana o la vinent la seva renovació fins al 2028 amb millora salarial. És el que està fent ara mateix el Barça, com va explicar ahir Joan Laporta, Adrià, assegurar-se la continuïtat de jugadors que han rendit aquesta temporada, fins i tot, en alguns casos, per sobre de les expectatives.
Per exemple, en el cas de Rafinha, per tant, el Barça es garanteix que la columna vertebral d'aquest equip de Hansi Flick continuarà almenys la temporada que ve. Hi haurà algun reforç, també ho va explicar ahir el president del Barça en aquesta entrevista, però no serà ni Haaland, ni, no riguis, Flaqui.
Pues no, Haaland!
Ni Nico Williams.
Nico Williams era un dels candidats quan estàvem valorant a l'Olmo i al Nico, ens vam decidir per l'Olmo. És veritat que havíem fet doncs, també un pensament amb aquest jugador, que és un excel·lent jugador, però en aquests moments jo crec que estan valorant altres opcions.
Valorant altres opcions. Per tant, li tanca la porta a Nico Williams.
Aquesta setmana hi haurà reunió a l'àrea esportiva amb Hansi Flick i els responsables del Barça per perfilar la planificació, que ja us hem explicat diverses vegades, va en funció del fair play. La porta va explicar ja a TV3 que confia en que el Barça pugui operar amb normalitat al mercat de fitxatges. Això obre un escenari. Si al final torna a haver d'operar amb restriccions, hi ha un altre escenari. En tot cas, la porta, Adrià, ahir el que va dir és que confia en que amb el pressupost d'ingressos que presentaran puguin operar amb normalitat.
Sí, va parlar de 1.000 milions d'euros per la propera temporada i, com dius, es va mostrar un cop més confiat en que aviat ara sí arribaran a la regla 1.
Nosaltres, enguany, farem uns resultats que el Barça ingressarà a la vora de 950 milions d'euros. 950 milions d'euros. 950 milions d'euros, que és gairebé un bilió d'euros, o 1.000 milions d'euros. A la temporada següent, el pressupost supera els 1.000 milions d'euros. Un club amb aquest volum d'ingressos i la despesa estem buscant que sempre hi hagin resultats positius, o sigui, que hi hagi més ingressos que despeses, vaja, nosaltres estem bastant confiats de que estarem en una relació de 1 a 1.
Això, insisteixo, és el que diu Joan Laporta. Després veurem, quan el Barça presenti els números a la Lliga, quina acaba sent la realitat. Insisteixo, a l'hora de parlar de planificació, aquest tema és transcendental. És clau perquè condiciona qualsevol negociació. I partint d'aquesta premissa, el que vol el Barça és assegurar la continuïtat dels jugadors que han rendit aquesta temporada i si es compleixen les previsions, no hi ha prevista cap gran venda. No hi ha prevista cap gran venda, el que no vol dir que pugui haver-hi alguna gran venda si al final arribés alguna oferta bona. Què deies, Adrià?
No, bon dia. Hi ha una cosa molt important en això, que és que pel fair play, per estar a la norma 1 a 1, el Barça ha de, evidentment, doncs, aconseguir uns ingressos superiors a les despeses, però és que ha d'aconseguir uns ingressos molt superiors a les despeses, perquè recordem que amb les pèrdues de la temporada passada, el Barça se'n va anar a 94 milions d'euros de fons propis negatius. 94 milions d'euros de fons propis negatius. Això s'ha de recuperar, perquè si no la Lliga això et penalitza moltíssim.
Jo crec que a les declaracions de Laporta el que hem d'interpretar és que ell diu que un club com el Barça, que facturarà 1.000 milions d'euros, s'ha de ser flexible a l'hora d'analitzar la situació econòmica. Entenc que això és el que vol dir, perquè a més Laporta, si us fixeu a l'entrevista, parla bé de Javier Tebas.
Sí.
I això és mà estesa a Javier Tebas.
El que passa que el Barça de Bartomeu també estava proper als 1.000 milions d'euros, però estava proper als 1.000 milions de despesa, i tot això també el va penalitzar.
En tot cas, tot això ho anirem dibuixant en els propers dies, en les properes setmanes. Quedeu-vos amb que hi haurà reunió aquesta setmana, àrea esportiva, amb l'entrenador, amb Deco, per perfilar els fitxatges a abordar, i que tot va condicionat, evidentment, a la situació econòmica del Barça i al marge que tingui amb el fair play. Si hi ha una posició, Bojan Krkić, tu ho has comentat a més com a opinió al bar avui i la setmana passada, que tothom coincideix en apuntar que es pot millorar, i és la de l'extrem esquerre, la davantera, amb un futbolista polivalent. Això és bàsicament perquè, i no cal ser un gran investigador privat per deduir-ho, hi ha futbolistes com Ansu o Pau Víctor que possiblement sortiran. La idea... Ansu Fati és un cas especial. I falta saber on marxarà, però la idea, hores d'ara, és que marxi cedit. Si ell vol, que Ansu Fati marxi cedit. I hi ha altres casos, com el de Pablo Torre, que també ha jugat poc, Iñaki Peña... El cas de la porteria ja l'hem explicat. El Barça, evidentment, que va sondejant el mercat de porters. Ja hem dit que agraden futbolistes com Joan García de l'Espanyol o Verbruggen del Brighton... Però Ter Stegen té contracte, a Chesney se li ha ofert la renovació i el Barça està esperant resposta. Per cert, quan arribarà aquesta resposta de Chesney?
És una bona pregunta. Nosaltres vam explicar fa ja un parell de mesos que ell tenia molt clar que volia renovar. Era en el moment que estava jugant, que estava tenint molt protagonisme Chesney a la porteria del Barça, però sí que és veritat que ens consta que en els últims dies, últimes setmanes, han aparegut una sèrie de dubtes que tenen més a veure amb la logística familiar, amb qüestions privades, que fan que Chesney no hagi respost aquesta proposta que ell mateix va confirmar que és de 2 anys, que és de 1+1 opcional, com vam explicar fa un temps.
Per tant, la porteria que està en debat, i ja ho hem comentat diverses vegades, si Chesney renova seria Ter Stegen Chesney i a l'espera de que el Barça perfili el porter del futur, i... A la davantera es busca un jugador que ja us he dit diverses vegades, un dels que agrada molt és Luis Díaz, del Liverpool. Una altra cosa és que se'l pugui fitxar o no, però un dels que agrada molt i ell està boig per fitxar pel Barça és Luis Díaz, del Liverpool. Insisteixo, una altra cosa és que l'acabin fitxant o que se'l pugui fitxar. Ferran Torres no es mou. És veritat que l'Aston Villa ha mostrat interès pel jugador, no té el Barça previst traspassar a Ferran Torres. No es mourà Ferran Torres, i hi ha diversos casos que ara mateix són una incògnita, per exemple el d'Araujo, que té una clàusula de sortida en un període determinat del mercat de fitxatges. Si jo hagués d'apostar ara mateix, crec que es quedarà, però crec que es quedarà. Igual que us vaig dir en el seu moment, fa mesos, que creia que Jonathan Tah no fitxaria pel Barça, i Jonathan Tah no fitxarà pel Barça.
Si Jonathan
Tah, és la meva sensació.
Si Jonathan Tah no fitxa per el Barça, Araujo no es mourà. Clar. I el que has dit tu abans...
Però insisteixo, sí. Que es penses de la reunió per planificar el futur i, evidentment, de voluntats i d'ofertes que puguin sorgir, clar. Però...
Sobretot rol de futbolista. És a dir, futbolista acaba la temporada i diu i pensa, bueno, l'any que ve quin rol tindré jo? Me pot afectar de cara de la meva selecció, de cara de seus objectius.
Els dubtes d'Araujo són pel final de temporada que ha fet.
És any de Mundial al proper, per tant, hi ha molts jugadors que estan pendents de he de jugar si vull anar al Mundial. I també entenc que l'escenari és diferent si tu tens sobre la taula una oferta per 50 per un futbolista que si la tens de 10. Si la tens de 10 no et planteja res, si de sobte t'arriba una oferta que et fa brillar els ulls, doncs clar, aquelles espurnes fan que et plantegin escenaris que ara potser no estan sobre la taula.
Què estaves dient, Bojan?
Jo estava dient que... si t'arriba el que diu Flaqui, una oferta de 50 milions, també has de valorar, jo puc comprar algo per 50 milions que me compensa o me demanen 70 per mateix tipus de futbolista que vol sortir. Mm. És molt important. Però el clau és la estructura d'equip. És a dir, en aquest cas, per exemple, parlàvem abans de Frenkie de Jong i de Rafinha. L'any passat, en mes de juliol o agost, tothom estava d'acord que poden sortir o de que se vagin. Ara és una prioritat de la renovació. Per què? Perquè l'estructura d'equip ara no la pots tocar o l'has de defensar. I la prioritat és, ostres, si me surt Frenkie, que ha fet una societat fantàstica entre ell i Pedri, i Olmo, i Gavi, i Fermín, ostres, m'ha d'entrar algo amb moltíssima garantia. És a dir, tinc
però també hi ha la teoria de qui diu, en el context econòmic del club, amb aquesta necessitat imperiosa d'ingressar diners, per què no aprofitar, hi ha teories que diuen, jugadors que estan amb un rendiment gairebé per sobre del que tu et podies imaginar, per ara fer una gran venda, que potser el seu rendiment, no sé, hi parlàvem amb el Jofre del cas de Rafinha, no? Que ja sobre la taula, potser tenint en compte el context econòmic que tens, no hauries d'aprofitar ara com a club això per vendre un jugador, encara que sigui una decisió que pugui semblar impopular, per a partir d'aquest rendiment poder redreçar una miqueta la situació
econòmica. Però espera un moment, deixa'm puntualitzar això, Flaqui, perquè és que l'escenari del fair play és determinant.
Per això.
Perquè si tu vens a un gran jugador per 100 milions d'euros...
No pots utilitzar tot.
Només en pots utilitzar 25, canvia no et compensa vendre el jugador.
Absolutament.
És molt important perquè entengueu els moviments que hi haurà les properes setmanes.
És capital.
Si el Barça opera amb normalitat, simplificant, ingressa 100 milions d'euros per un traspàs, pot utilitzar el 100 per comprar un altre jugador.
És capital.
Si té restriccions, igual amb 100 milions d'euros només en pots utilitzar 25, llavors per a què el vens?
No.
Aquí també pinta entrenador. Sense entrenador no se farà res. És a dir, normalment en tots els clubs, quasi tots, però en aquest cas Flick, jo penso que últim jugador que voldria vendre per molt fair play
i tot això
seria Rafinha.
No, és que no està sobre la taula per vendre Rafinha ni molt menys.
No, jo ho sé, però per el que dius, entrenador, ha de dir la seva.
El debat existeix, per exemple, en el cas d'Araujo, que Hansi Flick va apostar molt per ell al gener, per a que continués al Barça, ha fet un tram final de temporada dolent, doncs ara has de parlar amb el futbolista sobre què vol fer, que jo tinc entès que... la idea és continuar, però has de valorar si Araujo et rendirà com tu creies que et podia rendir al gener o com ha rendit en aquest tram final de temporada. Ell té una clàusula, si no recordo malament, de 65 milions d'euros, que caduca, és un període determinat del mercat, però el diagnòstic fet al Barça, pel que jo en tinc entès, corregiràs o no sé si comparteixes l'opinió, és que a nivell esportiu, si compares Araujo amb Jonathan Tah, que seria una possible alternativa, més enllà del tema econòmic, perquè igual pots dir, home, si em donen 65 per Araujo i me ve aquest gratis, em compensa. Però si només mirem el tema esportiu, el diagnòstic a nivell tècnic és que Araujo és millor que Jonathan Tah.
Sí. Després, tu l'any passat, en agost, tenies Araujo com a titular. Sí. Ara tenim dos jugadors que són titulars, més o menys Íñigo s'ha de renovar també, que són d'entrada titulars indiscutibles, però apareix Christensen, que és un jugador molt bo, que ha tingut mala sort, per dir, amb lesions, i si Christensen se queda i se recupera bé, que està recuperat bé, a més ha fet dos partits fantàstics contra Madrid i contra Inter, si no m'equivoco, allà, quan va entrar, és a dir, també és un jugador amb garantia i te pot aparèixer algun jugador jove també en el mercat. És a dir, aquí n'hi ha moltes coses que estan en joc, però... no és la mateixa situació d'Araujo de l'any passat d'agost com ara.
Olga, tu què faries amb Araujo?
És que és controvertit, perquè realment si té un rendiment com el que va fer fa 3 anys, parlem amb el mateix amb el Frenkie de Jong, són jugadors que tu te'ls quedaries perquè saps que si el rendiment immediat són molt bons, però aquestes dubtes jo crec que per l'afició culé o per l'afició futbolística diuen, ai, si hi ha alguna alternativa potser el canviaríem. Aleshores sí que jo, per exemple, amb el Frenkie, en vistes del rendiment que té, el renovaria, òbviament, però si el fair play i tot això dona les opcions, jo l'Araujo el canviaria si et donen la garantia de que algú tindrà aquest rendiment immediat.
És molt bèstia això de Frenkie, perquè Flick ha aconseguit capgirar la percepció que tenim del migcampista.
En Frenkie hi ha molts altres.
Sí, però el cas de
Frenkie...
Sí, però el cas de Frenkie em sembla més paradigmàtic, perquè la onada de crítiques cap a ell era constant i de sobte ara es posa sobre la taula que renovi i em fa l'efecte que la majoria ara diria sí, renovem-lo. I això és mèrit de Flick.
Totalment.
Que ha multiplicat la profunditat de plantilla.
Flaqui, també de jugador.
Sí, dir, clar, el jugador també ha posat de la seva part.
Frenkie ha entès el que vol Flick.
Però tu arribes a fer una enquesta fa 6 mesos de renovaria de Frenkie i et surt un no aclaparador. I ara, en canvi, s'ha gelat això, vamos, com un mitjó.
Provem-ho. Núria, pregunta a xarxes i al YouTube què faria la gent amb Frenkie de Jong, si el renovaria o no.
Et diran que sí.
Pues això em sembla que t'ho diuen fa 6 mesos i jo no dono crèdit.
No.
I això també té el que diu el Bojan, que és molt important la figura del rol de l'entrenador, perquè bàsic. No tots els jugadors entren en la capacitat de què és el que fa. Per exemple, fiquem el cas, no és el mateix que Bojan jugui molt bé amb el Madrid que amb el Barça, i això és qüestió de l'entrenador, perquè adaptes el seu model de joc amb les teves condicions. Això és fonamental i jo crec que és el canvi de Xavi amb el Hansi Flick.
Ara, quan he cantat això, anava pensant el número 9, l'any que ve, anem a veure com ho gestiona Flick, eh?
Bueno, és un altre dels grans temes, sí, sí.
Què vols dir? Què vols dir, Bojan?
A veure, que ara ve... Vull dir... L'Adrià ha posat dos orelles tisses.
Informació?
Ara m'ha motivat i m'ha despertat l'Albert amb la cançó. És a dir, un jugador que ha marcat, que ha ressuscitat, el que dius tu, que ha fet molt bona campanya, i altre que ha acabat la campanya en no bones condicions, un jugador que té 38 anys, és a dir, l'any que ve, el número 9, intueixo que serà un punt de valorar ara, per l'any que ve, valorar ara, què fem?
El que passa és que Lewandowski continuarà al Barça.
Continuarà al Barça, sí. Segur. I hem de dir que la temporada passada, al final, també teníem el mateix debat. Sí, i Lewandowski ha marcat 40 gols aquesta temporada.
Perquè el vam picar.
La temporada
el
més exitosa des que està al Barça.
El vam picar.
Tu el volies canviar per Dobic.
I segueix volent, El Flaqui no... Eh?
Sí, però al final, que el de Lewandowski ja podem debatre molt, però que si té contracte i ell es vol quedar, no el pots fer fora, perquè et costaria massa diners fer-lo fora. Vull dir.
Sí, però jo... No sé, anem a veure.
Tu encara creus que pot ser que hi hagi alguna sorpresa?
Jo fitxaré un nou, que pot jugar de 9 i de 11.
Aquí?
Per exemple, Rashford. És que hi ha Rashford, sí. Hi ha Isaac, hi ha Ekitike de Frankfurt, hi ha d'Eintracht, és a dir, però els preus són desmesurats. I Rashford, com ja ha pactat la seva sortida, i és un ideal nou banda, és un jugador que té molta qualitat, ha jugat a Aston Villa molt bé, cedit, ha tornat a la selecció anglesa, ha jugat molt bé, també. Jo apostaria, salvo que ara en el United, que està en una situació complicada, no li fa canviar opinió perquè es quedi.
Per cert, parlant de davanters, d'aquí un moment, Pau Víctor. El podrem escoltar, que està el Santi Ovalle amb ell en un acte. En un moment, Pau Víctor, el que t'hi jugues, l'escoltarem amb el Santi Ovalle. Abans, més de la porta per tancar l'entrevista a 11 amb el Xavi Valls.
Per confirmar una notícia que va explicar l'altre dia l'Adrià Soldevila aquí al que t'hi jugues, que és que, en principi, està previst tornar al Camp Nou a finals de setembre, després de l'aturada per seleccions, i que es farà una prova...
El Barça té previst.
Sí, el Barça té previst tornar al Camp Nou a finals de setembre i que la idea és fer una prova al Gamper, 9 o 10 d'agost.
Sí, segurament sí, si no hi ha cap... Faig servir la paraula imponderable, o no hi ha cap cosa que no està prevista, quan fes canviar d'idea, aquesta temporada que ve anirem al Spotify Camp Nou. Si tot va bé, començarem per fer una prova... pilot, un test ja important en el Gamper. També he sentit que alguns deien que jugaríem també uns partits a Montjuïc. No està previst, perquè el que està previst és que la Lliga ens permeti doncs, que els primers partits els juguem fora de casa. I aleshores doncs, el primer partit oficial seria cap a finals de setembre, principis d'octubre.
Això és tal qual el que va explicar l'Adrià Soldevila la setmana passada, el que t'hi jugues, lo de la prova de pilot al Gamper, si és possible, lo de demanar a la Lliga començar la temporada vinent jugant 3 partits fora de casa i tornar a l'estadi després de la primera aturada de seleccions. Això, insisteixo, és el que té el club previst ara mateix, lo que no vol dir que sigui el que acabi succeint.
No, és el full de ruta del Barça. Això és el full de ruta que té ara el Barça per veure si tot surt bé. Però, clar, aquests imponderables poden ser de molts tipus. I n'hi ha un que és ultraimportant, que són les aprovacions de les llicències després que la Guàrdia Urbana, els bombers i els tècnics de l'Ajuntament passin per l'estadi i diguin això està bé per jugar-hi. I això triga mesos.
Ara mateix, ja si aneu a donar una volta pel Camp Nou, 7 o 8 grues treballant. 7 grues treballant. Aplicant el sentit comú, si hi ha 7 grues treballant, és evident que no poden passar per sota de les grues 60.000 persones, per una qüestió de seguretat. I ara mateix hi ha 7 grues treballant al Camp Nou. Però ja parlarem del tema estadi els propers dies al que t'hi jugues. Per tancar l'entrevista de Laporta, va parlar sobre el VAR, el president del Barça, i en línia amb el que pensa el Madrid, Laporta també creu que hi ha coses de l'arbitratge que s'han de corregir.
Aquí hi ha un comitè, ara que s'ha creat, de clubs per, d'alguna manera, millorar el tema arbitral. Estem treballant amb idees que pensem que poden millorar aquest col·lectiu i aportarem la nostra. Aquí jo crec que els àrbitres s'estan professionalitzant molt, que el VAR crea unes distorsions que d'alguna manera s'han de corregir.
Vale. Aquí hi ha dues coses. Una és el model d'arbitratge. El Barça està molt a favor d'un nou model d'arbitratge.
Igual que el Madrid.
Vol
un nou model d'arbitratge.
Sí, senyor. Això no ho diu Laporta explícitament, però el Barça està molt a favor d'un canvi en el model de l'arbitratge.
Això ho dius tu, que és com si ho digués Laporta.
Hòstia, no fotem.
Quin model?
Ja està estudiant. Ho estan estudiant.
Però és interessant, de la declaració de Laporta hi ha un detall que sí és molt interessant, i és que Rafa Lozano ha convidat al Madrid en aquesta comissió per debatre sobre el nou model d'arbitratge, i Laporta el que diu és que també vol que hi sigui el Barça.
Sí, Laporta i el club espera que els convidin. Espera que els convidin
a participar. És lògic, no esperar-ho, si conviden al Madrid,
sí,
és lògic ara mateix, que també puguin convidar algun dia al Barça.
Ara mateix en aquest estudi del nou model d'arbitratge hi ha clubs representant a la resta dels clubs de la Lliga. Hi ha clubs. I el Barça i el Madrid no hi són. El Madrid va ser convidat per Lozano en una de les reunions de la setmana passada, o de fa 15 dies, i el Barça espera que el convidin per participar d'això. Però el que sí que és veritat és que el Barça i el Madrid, en això, no vull dir que van de la mà, però volen un nou model d'arbitratge, això sí. La segona cosa, i la deixa caure a Laporta, que és el VAR. La deixa caure en l'entrevista. No especifica res, Laporta. Però què vol el Barça sobre el VAR? Què vol el Barça? Vol, sobretot, unificació de criteris. Unificació de criteris diu que no pot ser que els del VAR tinguin criteris diferents en cada partit. Amb tema de mans, amb tema de penals, amb tema d'interpretació.
Vol una cosa lògica, d'altra banda.
Sí, que no es reinterpreti. Que no es reinterpreti, que siguin coses més aviat objectives. Segon, que se sàpiga sempre quines imatges s'han de posar.
Això és interessant.
Quines imatges s'han de posar al VAR. No l'àrbitre, mira, vull que em posis la de la dreta, vull que em posis la de l'esquerra. No, quines imatges concretes s'han de posar sempre que vagi al VAR, a l'àrbitre de camp, al VAR. Quines imatges veurà. I, tercer punt, per quins motius concrets i objectius, sempre concrets i objectius, els àrbitres del VAR cridaran l'àrbitre de camp. Motius,
sí, són
concrets
tres
i objectius.
Sí. Quan Laporta diu que el Barça ha de corregir, ell no ho explica, però són tres punts que el Barça vol que es corregeixin, el repetim.
Unificació de criteris, que no hi hagi reinterpretació, bàsicament. Unificació de criteris. Segon, que se sàpiga sempre quines imatges veurà l'àrbitre. I tercer, per quins motius concrets i objectius els àrbitres cridaran l'àrbitre de VAR. Els àrbitres de VAR cridaran l'àrbitre de camp. Motius concrets i objectius, no quan els hi vingui de gust.
No, o sigui, està molt bé, però no. Unificar criteris amb el VAR és impossible.
Jo penso que és clau són àrees. És a dir, que s'aclareixi què és un penal, què és la mà.
Però veien, a principi de temporada, els àrbitres es reuneixen amb els clubs i els expliquen totes aquestes coses. Serà mà quan sigui això. Serà tal... Arriba el tercer partit i s'ho passen pel forro.
Criteri. Arribem.
És impossible unificar els criteris, perquè un dia l'àrbitre veurà que sí que li sembla, l'altre que no. No, és que no és el VAR no és una eina objectivable.
Ho és pel
que depèn de la màquina. Si el fora de joc, quan sigui automàtic del tot, serà 100% objectivable. Si la pilota entra o no entra. La resta és interpretació. És interpretació. És una persona humana que reinterpreta el que ja ha vist una altra persona humana. Per tant, és impossible d'objectivar-ho. És impossible.
És la capacitat d'àrbitre. Aquí de veure la jugada com és capacitat d'entrenador de fer lectura de joc o de fer canvis. És a dir, d'acertar. Llavors, hi ha àrbits, no per dir bons i no tan bons, hi ha àrbits que són capaces i tenen talents de ser àrbits i llavors s'ha d'anar per aquí. Perquè si a ti t'estiren en àrea, estiren al central de Madrid, com se diu,
Rüdiger,
i és penal. I estiren a Cubarsí i no és penal. Llavors, aquí, i jo quan escolto Estrada, a vegades quan entra i parla i explica, dic, pues, queda molt clar el que està explicant. Hi ha criteris, però clar, s'han d'assignar bé àrbits.
Dit això, també, és veritat que hi ha moltes jugades que són grises i que en funció del punt de vista veuràs penal o no el veuràs.
Per això és impossible.
Per tant, és difícil posar-te d'acord. Olga.
Penso que és molt complicat, sobretot perquè és molt important la interpretació de l'àrbitre, però sí que quan et generen a principi de temporada aquestes xerrades, et diuen això serà així, 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 després del tercer partit et canvien aquest barem, doncs moltes vegades genera aquest dubte i ells ho saben, imagina't la gent que no ha tingut aquest concepte futbolístic. Aleshores penso que és molt complicat i ojalà doncs arribem algun dia en el que crec que ho vam parlar en alguna tertúlia que la intel·ligència artificial ajudaria com si fos això i crec que seria algo molt important.
Bueno, recordo que vam portar fa un parell d'anys, no? Un any i mig, a una experta en intel·ligència artificial que ens va dir, Solde, que si la UEFA i FIFA volien, el 2027, si no recordo malament, els àrbitres podrien ser robots.
Tal qual ens ho van explicar. Sí, sí.
I aquí ja perdríem l'essència del futbol, ja.
És que els robots no podrien interpretar, això és veritat.
Bon, sí.
Molt difícil.
Amb l'evolució, ara mateix...
És que és una putada, no la pots insultar. No la pots insultar.
Sí, pots insultar-lo.
Al contrari, podries insultar-lo de veritat.
Vaig a insultar el xat.
I no s'enfadaria, saps què vull dir?
No, sí que s'enfadaria, sí.
Si te dono una hòstia a un robot... Oh.
Sí, a mi el que m'agradaria, sobretot, és que la sala del bar fos el manà de... El manà de...
Home, mira, li acabo de dir al
xat... Aquest seria el teu model ideal.
Espera un moment, mira,
ara, que una cosa... Espera un moment, que li acabo de dir al xat GPT, li acabo de dir, hola, gilipollas. I em diu, hola, estoy aquí para ayudarte con respeto y amabilidad. Si necesitas algo, dime cómo puedo ayudarte. Respon també que se't treuen les ganes d'insultar-lo.
Se t'ha posat en plan Alberola Rojas una mica. No, por favor, calma. Estoy haciendo mi trabajo.
Ai, Bojan Krkić, gràcies per haver estat el que t'hi jugués.
Gràcies.
I també Alba, que el teniu disponible als canals de YouTube del programa, del Carrusel i del Diari As.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.